Benvinguts a un nou programa de Música Essencial, un espai de Ràdio Vilafranca dedicat a la música clàssica. El control tècnic està a càrrec de Joan Amat i us parla Joan Sueiro. Avui, com a convidat, tenim el compositor italià Giacomo Puccini, compositor d'òperes, un dels més importants. Puccini va viure, es pot dir que a cavall entre els segles XIX i XX. Va néixer a la ciutat de Lucca, a Itàlia, el 1858, i va morir a Brussel·les el 1924. Per tant, com veieu, la seva vida comença cap a finals del XIX i acaba a la primera part del XX. És, com dèiem, un dels compositors d'òpera italiana més importants, juntament amb Verdi, Donizetti, Bellini, etc. Les seves òperes estan sempre entre les que es representen amb més freqüència, juntament amb les de Verdi i Mozart, sobretot. Puccini, contra el que de vegades passa amb molts músics, doncs Puccini va tenir molt d'èxit en general, en la majoria de les seves òperes van tenir molt d'èxit de públic i no tant de crítica. Ja sabeu que els crítics de vegades, doncs, quan les obres són apreciades i admirades pel públic, doncs els crítics acostumen de vegades a tenir una mica de prevenció, no? Quan veuen que una obra té èxit amb l'audiència en general. Es pot dir que alguns crítics o bastants crítics consideraven que les òperes de Puccini eren, per dir-ho així, massa fàcils, massa comercials. Puccini va morir de càncer de coll, pràcticament segur causat pel fet de que tenia un vici, que era el de fumar contínuament puros, cigars. Era un fumador compulsiu i això pràcticament amb tota seguretat li va ocasionar aquest càncer de coll. La música de Puccini, podem dir que és més avançada, és més moderna, sona més moderna que la d'altres compositors d'òpera. Quan sentim segons quines parts de les seves òperes, doncs notem que ja estem entrant al segle XX, no? De fet, ell va ser un compositor eclèctic que va fusionar diversos estils, diverses maneres de fer òpera, l'estil italià, l'estil alemany, l'estil francès, i també, com dèiem, també va integrar elements de les vanguardies del segle XX. De fet, ell va ser admirat per molts dels principals compositors de la primera part del segle XX, com Schoenberg o Stravinsky. Ell pertanyia, o algunes de les seves òperes, pertanyien a la corrent estilística anomenada verismo, que era una manera de fer òpera que intentava descriure d'una manera realista la vida quotidiana, sobretot de les classes baixes, de les classes pobres. Això era una reacció contra el romanticisme, que era tot el contrari, no? Era els mites i les fantasies i les idealitzacions. Les obres més conegudes de Puccini, de les quals avui sentirem diverses seleccions, són Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madame Butterfly i Turandot. Aquestes són les que s'interpreten amb més freqüència i les que són més conegudes pel públic. Totes són grans drames o tragèdies que tenen molt impacte sobre l'audiència. Bé, i comencem ja amb la primera selecció, que és una ària de Gianni Schicchi, una de les seves òperes, que es diu O mio bambino caro. És una de les àries més conegudes de Puccini, es podria traduir més o menys com O el meu papà estimat, o el meu estimat papà o papi o papa. És l'òpera Gianni Schicchi, és una òpera còmica ambientada a la Florència medieval i que es basa en un personatge de la Divina Comèdia de Dante. Si heu vist la pel·lícula, que ja té uns quants anys, Una habitació con vistas, A Room with a View, en anglès, recordareu que al començament de la pel·lícula doncs, se sent aquesta ària. Què diu l'ària? Doncs en aquesta ària, Lauretta, que és la protagonista, li confessa al seu pare que estima Rinuccio, que és el seu amant, i li demana al seu pare ajuda doncs, per vèncer certes dificultats que tenen. Escoltem, doncs, O mio bambino caro, en versió de la soprano Renee Fleming i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Charles Mackerras. Era l'ària O mio bambino caro de l'òpera Giannis Kiki de Puccini, interpretada per Renee Fleming, soprano, i la London Philharmonic Orchestra, dirigida per Charles Mackerras. Passem ara a dues seleccions, dues àries de La Bohème, que, com hem dit, és una de les òperes més conegudes de Puccini. La primera és Si mi chiamano Mimì, o sigui, Si em diuen Mimì. Aquesta òpera, La Bohème, com el seu nom ja ens indica, tracta de la vida d'uns joves artistes bohemis a París, que són pobres com rates, dels seus amors i desamors, com que tenen pocs diners, doncs passen gana, passen fred, i la seva vida és realment difícil. La protagonista és aquesta Mimí, que és una modista, una modistilla, que, fixeu-vos si la cosa és tràgica, que al final de l'obra mor, o sigui, l'obra acaba quan ella mor de tuberculosi. En aquesta àrea, Si mi chiamano Mimì, Mimì li diu a Rodolfo, que és un poeta que viu al costat, i a qui acaba de conèixer, li diu que a ella li diuen Mimì, tot i que el seu nom de veritat és Lucia, o Lucia. I de pas li explica, en resum, tota la seva vida. Aquesta àrea la sentirem en versió de Montserrat Caballé, soprano, evidentment no necessita presentació, Montserrat Caballé va ser una de les millors sopranos a escala internacional del segle XX, amb l'orquestra de la Ràdio de Múnic, dirigits per Giuseppe Patané. I a continuació escoltarem una altra ària de La Bohème, que de fet ve pràcticament a continuació en l'obra de Puccini, que es diu Que gèlida manina, o sigui, alguna cosa així com quina maneta o quina petita mà més freda, o tan freda. Rodolfo, a continuació de que Mimí li ha explicat això, la seva vida en resum, doncs Rodolfo agafa la mà de Mimí i nota que està molt freda. clar, ella és pobra, igual que ells, i no pot pagar-se doncs, la calefacció, no pot escalfar l'habitació on viu. Per això diu, quina maneta tan freda, no? I Rodolfo fa el mateix, li explica la seva vida de poeta a Mimi. Aquesta segona ària de la Bohème l'escoltarem en versió d'Alfredo Kraus, tenor, i l'Orquestra Sinfònica de Madrid. Kraus, Alfredo Kraus, potser no és tan conegut com altres tenors, però, sens dubte, va ser un dels millors tenors també del segle XX. Era canari, era espanyol, i es pot dir que era un home doncs, amb una gran musicalitat i molta elegància. Era un home que cantava sense les exageracions que de vegades alguns cantants d'òpera doncs, hi cauen. No? Molt bé, doncs escoltem aquestes dues àries, Si mi chiamano Mimì i Che gelida manina, de La Bohème de Puccini.
rida manina se la lasci riscaldar cercar che giova al buio non si trova Cosa faccio? Scrivo e come vivo, vivo. In povertà mia lieta, sciano da gran signore, rimedi inni d'amore, per sogni e per chimere. E per i castelli in aria l'anima mia n'aria talore del mio fortiere ruban tutti gioie con voi pur ora ed i miei sogni usati e i miei sogni miei tosto si dileguan ma il furto
eren les àries de l'òpera La Bohème de Puccini, Si mi chiama no mi mi, per Montserrat Caballé i l'orquestra de la Ràdio de Múnich, i Che gelida manina, per Alfredo Kraus, tenor, i l'Orquestra Simfònica de Madrid. I ara passem a dos àries més, en aquest cas de l'òpera Tosca, una altra de les seves grans produccions o grans realitzacions. La primera es diu Vici d'arte, vici d'amore. Més o menys, he viscut per l'art, he viscut per l'amor. L'argument de Tosca té a veure amb les guerres napoleòniques, al començament del XIX, més o menys a partir del 1800 i poc, i amb els esforços de Napoleó per entrar a Roma, per controlar Roma. És un gran melodrama tràgic, és una història d'enganys, de dubtes, de sospites, amb personatges psicològicament molt interessants. Tosca, que és la protagonista, i que és el personatge és una cantant famosa, es queixa en aquesta àrea de que mai no ha fet mal a ningú, de que sempre ha ajudat a tothom, i tot i així la seva vida és desgraciada i li sembla una gran injustícia. Aquesta àrea, Vici d'arte, vici d'amore, l'escoltarem també a Montserrat Caballé, amb la Orchestra of the Royal Opera House, dirigida per Colin Davis. I a continuació, també de Tosca, l'àrea E lucevan le stelle, i brillaven les estrelles. Aquí Mario, que és un pintor, que és amant de Tosca, doncs està a punt de ser executat al Castel Sant'Angelo, a Roma, per qüestions, en fi, de política, etc. I en aquesta àrea recorda els bons moments que ha viscut amb la cantant i és clar, es despedeix a la vida perquè sap que a l'alba serà executat. Aquesta la interpreta Plácido Domingo, tenor, un altre nom que no necessita presentació. Domingo és un dels més famosos tenors internacionals i que porta, a més, molts anys en actiu i que sembla que no ho vol deixar mai, no? Sembla que disfruta molt. Amb l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Giuseppe Sinopoli. Escoltem, doncs, aquestes dues àries de Tosca. Eren les àries de Tosca, òpera de Puccini. La primera, Vici d'arte, vici d'amore, per Montserrat Caballé i l'orquestra de la Royal Opera House, sota Colin Davis. I El Ucevan le stelle, per Plácido Domingo i l'orquestra Filharmonia, sota Giuseppe Sinopoli. I passem ara a dues seleccions de dues òperes diferents de Puccini. La primera, de Manon Lescaut, que s'anomena Sola, perduta, abandonata. Aquesta no requereix cap traducció. És una tràgica història d'amors apassionats i de terribles desgràcies. És el que dèiem al principi, no? Que aquestes òperes, en general, doncs, volen presentar unes situacions molt, molt extremes i amb molta... en fi, perquè l'espectador, doncs, diguem, tingui una sensació d'aquesta presenciant algú molt, molt intens. En aquesta àrea, que és cap al final, la protagonista lamenta el seu trist final I la protagonista en aquesta gravació que sentirem, que us demanem excuses perquè el so no és massa bo, però és una d'aquestes gravacions històriques que val la pena perquè la cantant, la solista, és nada menos que Maria Callas, la gran soprano, la divina, com se l'anomenava, la soprano més famosa del segle XX i més admirada i més... amb l'Orquestra Filharmonia dirigida per Tullio Serafin. I després passem a Turandot i escoltarem una ària famosíssima que es diu Nessun Dorma, o sigui, que ningú dormi. Turandot és una òpera ambientada a la Xina, és bastant complicat l'argument, però simplement us direm que en aquesta àrea la princesa Turandot doncs, ha ordenat que ningú dormi a Pequín perquè, en fi, perquè l'han d'ajudar a trobar el nom d'un misteriós príncep que es vol casar amb ella. La canta, com és d'esperar, Luciano Pavarotti, el gran tenor, amb l'orquestra del Teatro Arena di Verona, dirigits per Armando Gatto. És una gravació en viu, sentireu els aplaudiments al final. De Pavarotti és un altre que no cal dir molta cosa, no? És un famosíssim tenor i, a més, era un home que cantava amb una facilitat i amb una naturalitat que semblava que no li costava, no? Bé, sentim doncs aquestes dues àries, Sola, perduta, abandonata, de Manon Lescaut i Nessun dorma, de Turandot. eren les àries Sola, Perduta, Abandonata de Manon Lescaut, de Puccini, i Nessun Dorma de Turandot, també de Puccini. La primera interpretada per Maria Callas, soprano, i la segona interpretada per Luciano Pavarotti, tenor. Passem ara a dues àries de Madama Butterfly. La primera és Un bel dia vedremo, algo així com un bell dia o un bonic dia veurem. Veurem què? Doncs l'òpera va d'una noia jove japonesa que s'enamora i es casa amb un oficial de la marina nord-americana que està estacionat a Japó. Es casen i ell es torna al seu país, als Estats Units, poc després de casar-se. Llavors la pobra noia doncs, es passa mitja vida esperant que ell torni i evidentment doncs, la gent que la coneix amb ella doncs, li diu que no es faci massa il·lusions. I llavors ella en aquesta àrea el que ve a dir és que sí, que algun dia veurem que ell torna. La interpreta també Maria Callas amb l'Orquestra Filharmonia sota la direcció de Tullio Serafin. I després l'altra àrea, que és una mica el contrapunt de la que acabem d'escoltar, és una nave de guerra, o sigui, un barco, un vaixell de guerra. Aquí es compleix la il·lusió de la protagonista, de Madama Butterfly. Aquesta nave de guerra, aquest vaixell de guerra, és un barco que arriba a Japó i Madama Butterfly se n'entera que porta el seu marit i llavors ella doncs, celebra amb molta excitació i amb molts nervis que per fi s'ha complert la seva esperança. La interpreten Fiorenza Cosotto i Renata Tebaldi, sopranos, amb l'orquestra de l'Acadèmia di Santa Cecilia, amb Tullio Serafin com a conductor.
Thank you.
eren dues àries de Madame Butterfly, de Puccini, un bel di vedremo, per Maria Callas, soprano, i una nave de guerra, per Fiorenza Cossotto, soprano. I per acabar, una petita sorpresa, que és que l'última ària no és de Puccini, és d'un compositor no tan conegut i contemporani de Puccini. Es tracta de l'ària E ben ne andrò lontana, més o menys, i bé doncs, me n'aniré lluny d'aquí, de l'òpera La Wally, d'un compositor poc conegut, almenys fora d'Itàlia, que s'anomenava, curiosament, Alfredo Catalani, que també va néixer a Lucca, i a més va néixer a Lucca 4 anys abans que Puccini, o sigui que hi ha moltes coincidències. Va morir molt més jove, i no és un compositor conegut, però sí que va composar aquesta òpera, La Wally, de la qual el més famós amb diferència és aquesta ària, E ben ne andrò lontana. Veureu que és una ària doncs, molt dramàtica, i ens la interpreta un altre cop Maria Callas amb l'Orquestra Filharmonia sota Tullio Serafin. era l'àrea Ebène Neandro-Lontana, de l'òpera La Wally, del compositor Alfredo Catalani. Com heu pogut veure, és una àrea magnífica, brillant, d'una òpera poc coneguda i d'un compositor pràcticament oblidat. Tal vegada, si Catalani hagués viscut més, perquè va morir amb 39 anys de tuberculosi, potser hagués pogut composar altres obres tan bones com aquesta. I amb això acabem el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Com sempre, el control tècnic ha estat a càrrec de Joan Amat i us ha parlat Joan Sueiro. Fins la propera setmana, que tingueu molt bon estiu, els que estigueu de vacances i els que no també. A reveure.